La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política, al Parlem-ne dimecres, cita per la política a la Cala Ràdio, avui amb els regidors. Tornem a obrir torn de Compromís per la Cala, Antonio Espuny i Maria Marçal. Regidors, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Repassem tot seguit l'actualitat municipal, a més en preàmbul del que ha de ser el ple, que no es va poder celebrar el mes de gener i que, per tant, es celebra aquest mes de febrer amb diversos punts. Suposo que al llarg del programa aniran sortint algunes de les qüestions que es debatran aquest vespre al plenari. Abans de tot això, creiem que és necessari i oportú parlar d'aquesta reunió informativa que va tindre lloc el passat divendres, més d'una hora, on des de l'equip de govern van donar compte de l'estat actual de l'Ajuntament, tant en tema econòmic com també en tema de sentències judicials, en temes urbanístics i, com no, amb les conclusions de les auditories realitzades a la Cala Gestió. Des de Compromís per la Cala, una de les parts de l'equip de govern, com resumirien el treball fet en aquest pràcticament dos anys de govern municipal?
Home, el resumen és de que seria que realment tot el que nosaltres havíem dit abans d'entrar a governar aquesta casa, que totes les previsions i prediccions que nosaltres vam fer al seu moment quan vam estar estos anys a l'oposició, un darrere de l'altre s'estan complint, i que realment, aunque en aquells moments la burla era la tònica de l'equip de govern quan nosaltres denunciàvem les coses, envers a vegades no només damunt del grup, sinó a vegades també se'n burlaven de les mateixes persones que estàvem allí, perquè ens diuen que no teníem raó i que no sabíem de què parlaven. Realment està sortint tot, i el que estàvem denunciant i el que estàvem dient en aquells moments s'ha demostrat i és cert. I sí, és cert, i s'ha demostrat i ha sortit a totes les auditories, tant l'econòmica en quant a la gestió, l'auditoria econòmica, l'auditoria de processos de cobrament de quotes i la de processos d'adjudicació. Tot el que nosaltres en aquells moments, quan estàvem al govern, ens diuen que nosaltres sempre diem que no, que sempre estàvem en contra, ara s'ha demostrat que realment hi havia una base en dir que no, perquè no veiem les coses clares, no veiem que les coses se fiessin ben fetes i no veiem cap a on anàvem. Ara s'ha demostrat que el nostre grup tenia raó en tot, i l'oposició, perquè l'oposició en aquest cas van votar conjuntament, que estàvem en aquells moments, que estàvem en Esquerra Republicana, en aquells moments quan estàvem votant, en part teníem raó, no en part, pràcticament sempre vam tindre raó quan vam votar que no.
Una situació que entenc que van detectar ja en el seu moment, que van localitzar en els primers mesos de govern, així ho van presentar a la primera de les reunions informatives, van dir cap a on anirien, i realment, en aquest sentit, amb el tema de les auditories han complert, per entendre'ns, amb els processos de gestió. Tot i això, des de l'oposició, especialment des de Convergència i Unió, critiquen que no s'hagi fet una auditoria econòmica. I aquí entrem, entenc, en una de les peces importants, que és el deute. Tot i que això, diuen que des de la Cala Gestió sí que s'ha fet una auditoria econòmica.
Sí, la Cala Gestió és un tema molt concret i molt particular, perquè a la Cala Gestió hem de pensar que pràcticament totes les propietats que són de titularitat pública estan gestionades per la Cala Gestió, i això d'alguna manera condicionava tots els resultats econòmics. El que és estrictament l'Ajuntament, el control econòmic, pràcticament des d'intervenció, de les persones que estan treballant a intervenció, tenen el control este de tots els números i d'alguna manera saben perfectament en quina situació estan i mos han transcrit la situació en què estem. Crèdits bancaris, les deutes, les factures pendents per pagar, les sentències que ells tenen, les notificacions de que s'han de pagar, etc. Vull dir, gastar-se els diners Amb això és un hagués sigut una mica inútil en el sentit de que el que ens pot dir l'auditoria o ens hagués dit una auditoria externa ja ens poden dir perfectament les persones que estan treballant a intervenció d'aquest ajuntament. La cala gestió ja era una mica de més complicat perquè aquestes persones que no tenien el control hi havia, van desaparèixer d'alguna manera, no d'alguna manera, sinó que van desaparèixer, l'empresa FIAL va desaparèixer, per tant no es tenia el control eficient de tot el que havia passat, i aquí sí que era necessari analitzar actuació per actuació de FIAL per a veure si realment s'havia fet correctament o no. I s'ha demostrat pues, que realment molt poques actuacions, molt poques amb uns imports irrisoris, que estem parlant sempre en contractacions de 9, 10, 12.000 euros, este és en principi per l'import, i el procés d'adjudicació va ser correcte, però pràcticament en totes les demés, en totes les demés obres, tots tenen una part d'il·legalitat, d'haver no haver fet les coses ben fetes, d'haver-se saltat la llei de contractació, etcètera, etcètera. Totes, absolutament totes. I després, pràcticament totes, tenen uns increments de costos, normalment, em sembla que n'hi ha una, que és algo menys del preu adjudicat, però totes les demés tenen increment dels costos, pràcticament totes, sense que hi hagués la justificació tècnica que justifiqués aquest increment del cost de l'obra. Hi ha increments que són realment importants, del 63% a vegades, i hi ha increments que ronden pues, estos increments d'entre el 14, el 15 i el 16%. Injustificats, sense cap informe tècnic que digui que és correcte estos pagaments. Això en quant a les obres, en quant als procediments de cobrament de quotes, pues, també hi ha alguns que estan fets pràcticament, permeteu l'expressió, amb els peus, estan tots mal fets, amb uns costos, amb unes quotes que no reflexen els costos del sector, amb uns convenis totalment il·legals, perquè no, cap dels convenis estos va passar per ple, perquè suposo que així eludien l'informe que es podia fer des de secretaria, que segurament hagués sigut negatiu, però això els hi permetia d'alguna manera tirar endavant, justificar-se davant dels veïns, però que ara ha aflorat i que realment van cometre una sèrie d'il·legalitats, perquè tot el que no paga l'Ajuntament, paguen els afectats, ho ha de pagar tot el poble. Hi ha un cas una miqueta escandalós que ha sortit també de Roques Dorades, que és d'una empresa concreta, que no sabem per què, a totes les obres se'ls cobra uns gastos de, i ara ho podem quantificar, uns gastos de gestió, desorbitats també s'ha de dir, però bueno, si no es presenten al seu moment al·legacions, pues allò queda com a vàlid, uns gastos de gestió que pugen al vol, que sempre ha estat entre el 25 i el 30%. Recordem que en aquests casos, quan hi ha uns costos de gestió per part d'algun organisme municipal, els costos de gestió sempre representen o solen representar entre un 5 i un 8% del cost de l'obra. Fiquem-li entre el 4 i el 8%, no? Uh-huh. La cala gestió cobrava als afectats, cobrava uns gastos de gestió que ratllaven el 25 o el 30%. O sigui, uns costos per la gestió, per la simple gestió i per la paperassa, desorbitats. I amb esta, hi ha una empresa concreta que no se sap per què, pues amb esta persona, amb esta empresa no se li cobra res. No, se li cobra res per els gastos. No estic demanant que se li cobri un 30%, però per almenys que pagui aquest 5% que com a mínim s'hauria de pagar com a gastos de gestió. A part d'un conveni que, com, per supost, no va passar per cap informe jurídic extern de FIAL o de la cala gestió, i per tant que no té cap mena de validesa. Bueno, si en algun moment podem parlar d'exemples concrets...
Entenc que aquí hi ha un sense fi, no? D'anàlisis, al final, del que se'n desprèn d'aquestes auditories, perquè fins ara el que han presentat, diguem-ne, des del govern és una mica de conclusions, una mica de línies generals i de com es podien fer les coses o com es feien les coses, segons recullen aquestes auditories, perquè hi ha informació, i entenc, hi ha noms, empreses, quantitats, que poden estar incloses dins de tot el procés judicial endegat de l'operació tèrmica, el cas de Fial.
Sí, 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 vull dir, això ara, doncs, bueno, se pot explicar algun cas concret i coses que criden molt l'atenció, però bueno, tota aquesta documentació passarà en mans del juzgat, passarà en mans de fiscalia, perquè se'ls ha de ficar en coneixement de tot el que hem trobat aquí. Estiga o no estiga lligat, estiga o no estiga lligat amb aquest cas tèrmica de Torredembarra, estiga o no estiga lligat, realment les actuacions que hi ha allí, algunes, si no quasi totes, es mereixerien, com si diguéssim, una peça a part i una investigació a part, perquè realment hi ha unes actuacions que no vull dir la paraula, però que presumptament podrien ser delictives envers a que s'han saltat tots els procediments legals, i llavors això és prevaricació i malversació de fons públics. Uh-huh. L'ho fet, per exemple, en concret, d'una obra que estigui pressupostada en 300.000 euros i que se li haguen al final pagat 420.000 amb un promotor sense que hi hagi una justificació, això és una malversació clara de fons, perquè tu agafes diners públics i sense cap mena justificació tècnica li estàs pagant més del que aquesta persona va firmar el contracte, i això n'hi ha moltíssims, moltíssims, i això a posteriori, una vegada feta l'obra, però és que abans de fer l'obra totes les moltes, pràcticament moltes de les adjudicacions clamaven al cel, perquè realment les feien, per exemple, una de les coses que surt a l'informe és de que quasi bueno, hi havia unes adjudicació que per la quantia se poden fer per el que se'n diu el mètode del negociat. Tu demanes a tres o quatre empreses que t'ofertin sobre aquella obra uns diners, però s'entén que si diu precisament mètode negociat perquè quan aquella empresa te ha fet una oferta de dir, mira, jo això te la faré per 100.000. Tu com a mínim t'has de sentar i has de negociar, que per això es diu negociar, de dir, escolta, i esta partida no me l'has contat una mica massa cara, o això no me ho comptes excessivament barat, perquè també podria ser, no sigui cosa que després me demanis més diners. O sigui, aquí no, aquí se demanaven unes ofertes amb unes empreses, el gerent, això també, saltant-se la normativa, feia ell l'informe econòmic i feia l'informe tècnic, quan l'informe tècnic ha de ser prèvi a l'econòmic, però se feia tota l'hora, i deia, pues, amb aquesta empresa, escolta primer els serveis tècnics, aviam si realment aquesta empresa val la pena o no val la pena, i a partir d'aquí pues, obris lo sobre de les ofertes econòmiques i tu després ja més o menys avalues. Hi ha un casos concrets que amb este poble ho ha tingut i té, perquè hi ha moltes empreses que encara estan enganxades i encara estan patint les conseqüències d'una adjudicació que es va fer d'unes obres a Roques Dorades amb una empresa determinada. Pues bé, normalment, en aquests casos, quan s'adjudica una obra, s'ha d'obrir, hi ha un sobre en les ofertes econòmiques, però també hi ha un sobre, com a mínim, amb la situació en què es troba aquella empresa, i bàsicament és estar al corrent del pago de la Seguretat Social i estar al corrent de tots els impostos estatals, no? Pues bé, només se va obrir el sobre de l'oferta econòmica, l'altre sobre ja no es va obrir, perquè en aquells moments, quan se va adjudicar, se veu que ja tenia problemes econòmics, després se va declarar en suspensió de pagaments, i clar, si haguessin obert l'altre sobre, amb aquesta empresa no se li hagués pogut donar, i potser si s'hagués obert este sobre i al no donar-li a aquesta empresa, que no tenia capacitat econòmica perquè ja estava en problemes, totes les empreses del poble no s'haguessin, o moltes, algunes de les empreses del poble que es van enganxar els dits, no se trobarien ara en la situació que se troben econòmica. Però en canvi el que van fer va ser simplement obrir el sobre de l'oferta econòmica i no van arribar a obrir el sobre de la situació de l'empresa. I això és...
Entenc que repeteix.
Això és un continu pràcticament a totes les contractacions de totes les obres. Podria dir els temps d'execució. Els temps d'execució eren anecdòtics perquè per a donar I nosaltres sempre vam denunciar això. El que passa és que quan, també he de dir que quan se feien els plens de la cala gestió i que l'oposició denunciava aquestes coses, no es radiaven, perquè pràcticament a l'Ajuntament no passava res important. Nosaltres ho vam denunciar, sobretot en quant al tema del temps d'execució d'obres. S'adjudica una obra dels Porxos Vells, se li adjudica a una empresa que diu que la farà en 100 dies, en 100 dies, i això és el que li permet tindre més punts i el que li permet adjudicar l'obra. Aquesta empresa va estar quasi un any i mig. Un any i mig per a fer-les. I un altre cas anecdòtic també és quan se va fer, o quan adjudiquen els pisos, que jo ho he parlat amb algun constructor de la Mella que s'havia presentat i li vaig explicar, dic, s'adjudica i s'adjudica pel temps d'execució, perquè a les bases van ficar que el temps d'execució tenia 25 punts, o 10 o 15 eren uns punts importants. Bé, el projecte, els arquitectes que van fer el projecte, ficaven que en aquella obra un temps prudencial necessitava 8 mesos i mig per a fer-se, i els empresaris que es van ficar, els normals que es van ficar, van dir pues, que en 8 mesos i mig, 9 mesos pues, la farien, perquè 12 cases i en 4 plantes i cimentació pues, no es pot fer menys. Bé, se li adjudica a una empresa, se li va adjudicar a una empresa, i se li adjudica perquè diu que la farà en 4 mesos i mig. 4 mesos i mig. Si vostès i la gent que es dedica a la construcció suma els 21 dies que ha d'estar des que s'aboca el ciment fins que qualla, que agafa la duresa per poder aixecar l'altra planta, en pràcticament 5 plantes, 5 per 21, són 200 i pico de dies, que això són els pràcticament, bueno, ja passa dels 4 mesos. Llavors, i el de dins, què, com se fa? Com se farà? Perquè si no encara no s'ha ficat fort el ciment, com ho faràs? Pues, bueno, amb aquesta empresa se li donen. Ara això sí, va estar un any i mig per a fer-los. Hi ha una fetge de la firma del contracte i una fetge de l'entrega de l'obra. Un any i mig. I a més, si l'obra la van adjudicar amb 600.000 euros, injustificadament, perquè fan falta els certificats del tècnic conforme ho hagués sigut just pagar-li este bono, se li paguen quasi, no sé si són entre 200 i 300 mil euros més, o sigui que pràcticament van arribar a vendre a costar un milió d'euros els 12 pisos.
Escolta. Però tant la cofradia com això, ja se va veure que eren empreses vinculades a Convergència i Unió, no? L'Incoex, que va acabar malament, que era de l'home de la regidora d'aquesta, o de la diputada, perdona, de la Meritxell Roig, vull dir, empreses que van acabar amb problemes judicials.
Bueno, l'adjudicació de la regidora...
El tema de la cofradia va ser realment fort, no? Que ho havien de fer en un temps i llavors... Pues, bueno, totes aquestes obres vinculades amb ell, no?
Amb
I mos ha de fer vergonya dir-ho que era així.
Ja, però bueno, una obra dels Porxos, que és una obra rara, que no es fa cada dia, i dius que la faràs en 100 dies, pues vale, fes-la, perquè... Però... I després vas estar un any i mig. I després, per exemple, l'adjudicació de les obres de Llontes, de la residència, només se va presentar una empresa, perquè ho van fer en un determinat moment, i ja no van obrir res més, les ofertes econòmiques, i se'ls hi dona. I ara mateix, l'altre dia estàvem parlant amb l'alcalde i li vaig ensenyar, dic, guaita, Jordi, dic, és que n'hi ha, bueno, resulta que l'empresa que se li va adjudicar se'n va anar a buscar diners als bancs. Surt a l'informe. Se'n va anar a buscar diners als bancs.
I parlem de l'empresa constructora de la residència.
De la residència. Se'n va anar a buscar. I el banc no li va financiar el 100%. L'empresa va tindre que ficar 1.600.000 euros de... 1.660.000, bueno, en fi, 1.600.000 euros de fons propis. I li accepten que aquests fons propis que fica l'empresa, l'Ajuntament està pagant pràcticament un 9%, un 8,87%, quan l'Euromibor ara està negatiu i lo normal, en crèdit bancari, amb un bon aval, i en aquest cas l'aval en part era de l'Ajuntament, podríem estar pagant un 0,50 o un 1 o una cosa així, entre 0,50 i un 1, i ara estem pagant un 9%. Si vostè multiplica un milió i mig per un 9%, en base que dels 400, pràcticament 40.000 euros que paguem a l'any, n'hi han 150 que són interessos. 150 que se'ls enduen una gent que ha ficat uns dinerets allí i que no hi ha cap banc que els hi doni el 8 o el 9, bueno, el 9%, perquè és un 8,87. Home, tu has d'acceptar això? Tu has d'acceptar això? Estem pagant tots els caleros, això, eh? I veus que, pues, bueno, tiraven endavant, els importava tres pitos les conseqüències dels seus actes, però ara els tenim aquí. Ara los tenim aquí. I així podríem estar parlant.
Sí, però lo sorprenent de tot, Antonio, és que després sentes a la ràdio, com avui, no? El portavoz de Convergència i Unió, de que, bueno, de que, no, que el deute no és real, de que malbaratem... Llavors, clar, te preguntes, bueno, esta persona o aquestes persones, perquè hi ha regidors que estan al grup de Convergència i Unió, que estaven al govern abans, que estaven fent, que estaven controlant? Bueno, eren partícips de tot això? No ho eren? Vull dir, no se n'enteraven de la pel·lícula? I clar, i si el sentes parlar, oh, no, jo és que no, jo no estava. Com que no estava? Si hi ha èpoques que es van fer realment històries urbanístiques importants, eres regidor d'urbanisme. I això és molt trist, no? Que a més tinguin el cinisme de dir-ho per la ràdio, de que, bueno, de que, oh, no, és que jo no sé res.
Bueno, però això és el preocupant. Aquestes persones o aquesta persona en concret vol ocupar l'alcaldia. Si tu al costat teu estava passant tot això i no te'n vas enterar, i ara vols ser alcalde, és molt preocupant. És molt preocupant. I si tu realment te'n vas enterar i ho sabies, que jo crec més aquesta segona opció, sabia perfectament el que estava passant amb aquest ajuntament i vas mirar cap a un altre costat i ara pretens ser alcalde, també és molt més preocupant. Perquè jo no crec que cap d'ells, dels que hi havia al govern, fos incapaç de veure-ho, i més el cap de llista actual de Convergència, aviat PDeCAT, me sembla que és PDeCAT, no?
PDeCAT.
Bueno, això, PDeCAT. PDeCAT, perdó. Si tu no ho sabies, vamos, és que, i a més és que és en dedicació exclusiva. Una cosa podria ser un regidor que va unes hores a la tarda, com tenim ara l'actual govern, que treballen pel matí, que venen a la tarda i estan 2 hores i fan el que poden i fiquen tota la voluntat del món, però una persona de dedicació exclusiva que es passava tot el sant dia aquí, o que es podia passar tot el sant dia aquí en aquesta casa, tu no te n'has d'enterar del que estava passant en aquest ajuntament? Si no te n'enteraves o no te'n vas enterar, molt preocupant.
Fes-te un mirar.
Molt preocupant. Però, torno a repetir, jo estic convençut que ell era conscient i sabia el que estava passant. I no va dir absolutament, ni va fer absolutament res. I ara em vol ser alcalde? Molt preocupant.
Parlem del principal grup de l'oposició, Convergència i Unió, que en principi el ple d'avui doncs ja canviarà el nom al Partit Demòcrata Europeu Català, critica, com dèiem a l'inici del programa, tot l'àmbit de la, diguem-ne, gestió econòmica, critiquen que no hi hagi una auditoria purament econòmica, però dins d'aquesta part de processos de gestió, una part específicament econòmica, en la qual subratllo dues coses. La primera és els comptes de la Cala Gestió, que semblaven que eren 300.000 euros de superàvit i acaben sent 600.000 euros de dèficit, per tant, amb un signe negatiu al davant. I de l'altra, que en tota aquesta investigació dels auditors es va descobrir, doncs, aquest 1.200.000 euros d'IVA pendents de reclamar per part del govern, per part de la Cala Gestió, per part de l'Ajuntament, que no s'havien fet, i que dilluns en aquesta casa deia, senyor Espuny, que sospiten de per què ja no es va fer en el seu moment aquestes reclamacions per la devolució de l'IVA.
Sí, sí, és una d'aquestes coses que els assessors fiscals que ens han acompanyat i que ens han ajudat a poder recuperar aquesta quantitat important d'IVA, estem parlant de quasi 1.200.000, doncs ens van ficar a la White del per què segurament no es, presentaven aquesta sol·licitud de devolució, perquè realment sabíem sabien que hi hauria una inspecció i segurament sabien que les seues factures serien les que portarien problemes i que ells, aquesta empresa que gestionava Fial, que gestionava la cala gestió, seria o els ficaria al descobert la naturalesa de les factures que presentaven, que són precisament aquestes factures, donat de que estan sota investigació judicial pel cas de Torredembarra, tot el cas de Fial, Hacienda no ens ha volgut tornar a l'IVA. I a partir d'aquí, doncs, bueno, que la gent pensi el que vulgui, però realment és anecdòtic que per salvaguardar-se ells i guardar-se les espatlles ells s'anaven a perdre una quantitat importantíssima de diners. S'anaven a perdre al voltant entre 400, 500 o 600 mil euros només en aquell any, perquè l'IVA tens 4 anys per a reclamar-lo. Llavors, l'IVA que s'hagués perdut hagués sigut el de l'11, i el de l'11 hi ha un volum important d'IVA repercutit que haguéssim pogut perdre. També vaig explicar com, el dilluns, quan estàvem parlant d'això, que el fet de que trobéssim aquest IVA per pagar també ens va aflorar una deuta de més de 400, recordar, entre 450 i 500 mil euros, que és l'IRPF, que no es va cobrar, o no, millor dit, que es va cobrar, però que no es va pagar a Hacienda, del qual ja en tenim dos anys pagats, 250.000 euros, i ara ens queden uns 150.000 euros, 170.000 euros. I això, si no passa res, aquest any ho podrem pagar, ho podrem liquidar, i quedar-nos sorpresos, i ho hem dit una i ho direm moltes vegades, per el preu de la gestió que es feia i que ens va comprar Fial de la cala gestió, preu que, com he dit, està entre els 2 milions i mig i 3 milions d'euros que es van dur Fial d'un mes per lo que diguéssim gestió de la cala gestió, gestió que està resultant ser i està sortint que va ser nefasta.
Seguim parlant de diners, però anem a la xifra grossa, anem a l'endeutament, anem a aquesta xifra que s'ha reduït en 1 milió d'euros, pràcticament 1 milió d'euros, però que realment hem d'analitzar-la o es cal entendre una mica per què aquesta reducció d'un milió i no de més quantitat, quan en realitat l'Ajuntament ha fet front a 3 milions d'euros de pagaments entre deutes bancaris, deutes a proveïdors, sentències judicials que, a les quals ja s'han fet front, etcètera, etcètera, en diversos conceptes, en l'àmbit del comptabilitzat, per entendre'ns. Però l'increment de sentències judicials i també el canvi en el conveni de la residència han fet que s'hagi d'augmentar la part no comptabilitzada dels comptes per calcular el que es deu, el que deu l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Sí, començaré per lo de la residència. Lo de la residència era clar, vull dir, o nosaltres incrementàvem el temps de pagament o no es podia pagar, perquè l'Ajuntament no podia pagar pràcticament 800.000 euros cada any de la residència. O es pujaven els impostos, cosa que nosaltres sempre hem dit que no ho farem, perquè pujar impostos a les malmeses economies familiars que tenim al nostre poble en plena crisi, això no ho permetrem, que ja ens ho vam pujar prou, quasi un 70%, i llavors vam anar a buscar una xifra que nosaltres poguéssim assumir, i en aquest cas va ser aquesta xifra del 440.000 euros. He de dir, i aquí ho lligaria per el que he dit abans, que tenim localitzat el problema en quant a la residència, que són aquells diners i aquests diners que he dit que va ficar l'empresa, que ens estan cobrant un 8%, i he de dir que tan pront que tindrem recursos, vinguen d'ante vinguen, el primer que farem, si no tot una part important, serà reduir fer una amortització anticipada d'este capital que es deu, perquè d'alguna manera podrem aconseguir esta reducció importantíssima de la quota que estem pagant anual. Això ho hem parlat amb l'alcalde, amb Jordi, i hem estat analitzant i hem de dir, escolta, si en algun moment, d'aquí un any, d'aquí un any i mig, es pot tindre algun ingrés extraordinari, anar en busca d'esta amortització, d'esta quantitat, perquè ens permetria reduir estos 150.000 euros d'interessos que es paguen a l'any, no? Llavors, el resto, el que són nouvinguts, han sigut el tema de l'aigua, que són quasi 500-600.000 euros.
Que parlarien de les sentències de les que obligarien a...
Que això és el que ens fa pujar, o ens ha fet pujar aquesta deuta judicial i que d'alguna manera impossibilita que se vegi reflexat la reducció real que ha tingut a partir de l'any passat, o sigui, a partir de finals del 15, si no haguessin hagut estos incidents, tindríem i veuríem clarament com aquest equip de govern ha reduït a més de 5 milions d'euros la deuta que en principi es va dir que tenia aquest Ajuntament. Perquè hem peleat sentències i hem aconseguit unes reduccions importants i hem pagat amb molts de proveïdors, vull dir, la reducció als proveïdors ha sigut importantíssima, que entre crèdits bancaris i reducció de deute de proveïdors i altres organismes de l'administració, com en el cas del REBEC, etcètera, etcètera, estem parlant de quasi 3 milions d'euros. En sentències hem reduït quasi 2 milions del que teníem previst a finals del 2015, però on han aparegut noves que han fet que se pugi que la variació de la deuta global d'estos 46-47 milions només hagi baixat un milió. Però realment, si no hagués sigut per aquestes 3-4 sentències, les 3 de Port Olivet que pugen 416.000 euros cada indemnització i lo de l'aigua que estira al voltant entre dels 500.000 euros, segurament ara estaríem parlant d'una reducció que estaria entre 5 i 6 milions d'euros reals de la deute que tenia aquest Ajuntament a finals del 2015.
Això sabeu que els de Convergència no ho entenen, perquè diuen que estem malbarat amb els diners. Imagina't, us ho haurà de fer una classe privada, perquè es veu que no...
Malbaratar els diners és malbaratar gastar-se 200, 300, 400 mil euros en restaurants en 8 anys. Això és malbaratar els diners. Això sí que és malbaratar els diners. Malbaratar els diners és que els regidors cobrien desplaçament per anar a tres cales. Cobraven quilometratge, perquè quan anaven a tres cales doncs tenien que cobrar. Malbaratar diners és tants i tants exemples que...
Que ens hem trobat,
que realment jo com a regidor també és responsable d'obres i d'alguna manera estàs al tanto de totes les materials que es compraven i que no es compraven i de la manera que es compraven i veus, ostres, sense mirar ni cara ni ulls, sense mirar preus i sense comprovar res i endavant. Això sí que és malbaratar, però la feina que estem fent, no només el nostre grup, i aquí jo vull agrair a tots els regidors que estem ara al govern, perquè a vegades penso, jo m'ho miro, però els altres, déu-n'hi-do també, vull dir que quan han de gastar-se alguna cosa, primer miren tres pressupostos, ho negocien i fan també de tripes corazones a la poca disponibilitat que tenim per a fer actuacions. I aquesta és una altra, perquè saben que tots els diners que ens estalviem en el gasto corrent, això repercuteix en poder pagar i en poder reduir la deute. I aquí, com se diu, cada un la seva medalla i aquí tot l'equip de govern està donant lo callo.
Hem superat ja de llarg l'equador del programa, ens queden poc més de 10 minuts i crec que és important que parlem d'altres qüestions. La reunió informativa seguirà apareixent, per cert, de seguida. Hi haurà temps per analitzar-lo. De fet, avui al ple entenem que també sortiran moltes qüestions. A més, amb moltes de les mocions que es presenten i amb els temes de debat n'aniran apareixent qüestions i, per tant, anirem seguint al llarg dels pròxims dies i setmanes el que es vagi desgranant d'aquesta presentació, d'aquestes conclusions. Anem cap a les urbanitzacions. Un dels punts que va sortir en aquesta reunió informativa, no només per part de l'equip de govern, també per part dels assistents en aquesta reunió, que van estar parlant sobre el tema de l'asfaltat, en especial de Tres Cales, que és també un dels temes una mica pendents, diguem-ne, en l'agenda històrica del municipi.
Sí, en aquest cas concret, bueno, lo d'esta persona, jo havia estat feia pocs dies, feia mesos que havia estat allí, en aquella zona, havíem anat amb el cap de la brigada, havíem vist... hi ha el responsable, el controlador, havíem vist la zona, vaig anar amb el vigilant, amb Pedro Méndez, vam estar mirant tot allò i vam encarregar que s'arreglés tota aquella zona, d'aquell carrer, del carrer del Torrent del Pi, perquè hi ha un carrer travesser que estava també fet un desastre. Allò es va poder fer. Jo em pensava que tot el carrer ja s'havia arreglat, però bueno, van haver problemes primer de climatologia, ha estat plovent molt sovint, quan plou no es pot aplicar el que és l'alquitrà, i segona, el fred, sabem que estiver ha sigut molt gelat, i l'alquitrà que utilitzem, bueno, tots aquests alquitrans que estan ja, que ens el porten ja tot barrejat, quan fa fred, es fica molt dur i pràcticament fa impossible el seu treball. Jo suposo que este forat en concret, amb este carrer concret, intentarem tindre'ls el més ràpid possible arreglat. I més si esta setmana se puja la temperatura, que sembla ser que tindrem tota la setmana de bon temps. Però entrant en el tema de Trescales, no cal que ningú ens presenti ni que ens digui el que hem de fer en Trescales, ho sabem perfectament. Fa més d'un any que estem treballant amb alguns veïns i explicant-los el que estem fent als veïns que també van representar el seu moment, o representen, perquè n'hi ha algunes que encara estan vigents, les associacions que estaven treballant a Trescales, i els hem explicat la nostra intenció. I la nostra intenció era haver fet un asfaltat en capa de rodadura i no en rec asfàltic, que és molt més duradero, i tindríem els carrers arreglats per molts anys, de 20 a 25 anys, és la seva durabilitat mínima. Això ens permetria a la vegada també tindre els carrers molt més endreçats i molt més nets, perquè els veïns ho saben, que quan passem amb la barredora, a la que la brigada en diu la Piquersa, es recull molta gravilla i ajuda inclús al deterioro del carrer. Mentre que si hi hagués capa de rodadura, això no passaria. Donat de que els procediments que volíem fer no es poden fer, serà a través d'un plantejament per part de l'Ajuntament, que ja tenim més o menys tots els carrers que és necessari una actuació ràpida. Mirarem, ara estem esperant algun pressupost, més d'un pressupost per metro quadrat de lo que seria la capa de rodadura, i a partir d'aquí determinarem los metros quadrats que podrem fer front ja, si pogués ser abans de l'estiu, i si no, pues seria tot just passat l'estiu, però intentarem de totes les maneres estos carrers que sabem i tenim localitzats, tindre els fets abans de l'estiu.
Jo també volia afegir aquí que també va sortir el tema, no? Sí que va sortir el tema del forat, però també es va comentar el tema de l'abocament de les aigües de les piscines a més dos carrers. Vull dir, d'aquí fa una crida a la població de Trescales que siguin conscients, que saben que està prohibit per normativa tirar l'aigua al carrer, i que te trobes moltes vegades a l'estiu pues, que la gent aboca per no contratar pues, un camió en Cuba perquè t'avui de la piscina la llança al carrer, i el que està passant és que està malpetent l'asfalt també per culpa d'això, no? I evidentment pels anys que porta aquella urbanització que no s'ha fet res.
I després veus que esta tarda passarem una moció de Convergència dient que tots els diners del PAM han d'anar destinats als carrers de Trescales, que quan van estar governant no van ficar res i van estar llançant els diners. Jo li voldria recordar que només amb els diners que li van passar per les seues mans quan era responsable d'urbanisme, tindríem de sobres tots els carrers de Trescales asfaltats, però no un rec asfàltic, en capa de rodadura. Li explicaré dues coses, i ja, que ja va sortir amb un ple i li vaig dir, dic, mira, estos dos projectes valen 750.000 euros i no han servit per a res. Han tirat los quartos, 515.000 euros d'un projecte d'idea, i el segon projecte que va fer un arquitecte d'aquí de les Terres de l'Ebre, 200, no crec recordar, 25 o 75.000, que no han servit per a res, perquè al final ens ha tocat pagar el projecte de l'empresa que va construir. Quan aquí teníem dos projectes que es podrien aprofitar. Si aquests diners no s'haguessin malgastat, haguessin tingut recursos per ficar-les a Trescales i tindríem més de Trescales, més de la meitat, amb aquests diners més de la meitat. Després, el senyor Joan Pere, sembla com si acabi d'arribar i aterrissar al nostre poble, perquè és nou nat, acaba de néixer, políticament acaba de néixer, ens va portar una empresa que es deia Naturgès, que li va fer unes bases a la seva mida, perquè de fet les bases les va fer Naturgès, eh? Sí. Vull dir, no, que no mos enganyi, que ja ho sabem. Les va fer la mateixa Naturgès, li va contractar per uns preus desorbitats, perquè avui sabem que una revisió del pla general del nostre poble val entre 250 i 300.000 euros i nosaltres vam pagar més de 600.000 euros en tot. Doncs mira, amb aquests diners que t'haguessis ahorrat si haguessis fet les coses honradament, podries haver ajudat amb la gent de Trescales a tindre uns carrers dignes. Vam fer uns projectes pel polígono industrial del sector 21 que es coneix, i resulta que, com que les bases diuen que cobrarien el 80% a l'aprovació provisional per part de l'Ajuntament, doncs resulta que sí, va vindre aquí, van fer l'aprovació provisional, això surt a l'auditoria, van pagar 400 i pico mil euros a l'empresa que ens va portar el senyor Joan Pere Gómez, que encara me'n recordo, del famós Ferrari.
Ferrari, sí.
Te'n recordes? Sí, que ens va dir que he portat un Ferrari d'estos de falla, un Ferrari d'estos de falla. Van pagar 400 i pico mil euros, 450.000 euros, i literalment està tirat a la basura, perquè quan va arribar a Urbanisme de Tortosa li van dir això no serveix per a res.
Això sí que era malbaratar.
Això és malbaratar, i això és agafar un recurs. Ara ens preocupa pels veïns de Trescales. S'hagués preocupat quan estava al govern i hagués dit, escolta, vaig a pagar lo just i tots els diners que m'estuviarem, veïns de Trescales, se ho ficarem a Trescales i s'asfaltarà els carrers tal com cal. A llavors, ara m'has de vindre i m'has de dir no, que la subvenció, i a més, de manera sense coneixement de causa, tots els diners han d'anar a Trescales. Això és populisme i electoralisme al 100%. Mm-hmm. Per què? Perquè ara, quan, si en vez de 240 n'hi fiquem 170 o n'hi fiquem 180, dirà, oh, és que jo, si per mi fos, hagués sigut i s'hagués ficat els 240. Però quan vas estar governant, si podies, te'ls gastaves, però en vez de gastar-te a Trescales, te'ls gastaves i te'ls gastaves malversant i tirant diners públics de tots, i també dels veïns de Trescales. Llavors no ho pensaves? Llavors ho tenies que haver pensat. Ara ja has fet tard, perquè la deute que tenim i el que ens toca pagar impedeix poder fer actuacions contundents i ràpides a, no només a Trescales.
I al poble, també.
A tot el poble.
Claro.
Abans d'acabar, parlem d'una altra obra important o obres importants en l'àmbit de medi ambient. Ja han arrencat els treballs al Port Natural de l'Estany. Em sembla que en aquest sentit aquí no hi haurà diverses lectures polítiques, o sí? Això anem a línia plana?
Esperem que no. La setmana passada ja van començar les obres a la part de dalt. Estan ja per... Van a tirar la caseta aquella que ens quedarà un mirador ben bonic, la casa aquella dels carabiners que diem, i començaran a fer tota la part, doncs, terrestre, i després ja, si tot va bé, se dedicaran doncs, a fer la part marítima, no? Que seria treure totes les barques que eren enfonsades i netejar tot el que és la ria. Esperem que això estigui fet abans de l'estiu.
És una actuació una mica complexa, per entendre'ns, perquè ataca, diguem-ne, costat a costat del port, al mig del port, per tant, hi ha molta feina per fer en aquesta zona.
Sí, però, bueno, segons diuen l'empresa, no és tant, no és tant, vull dir, no és que vagin a dragar la ria, simplement van a treure la brossa, van a arreglar el camí, van a arreglar la casa aquella de pedra, que això ja m'ho he explicat alguna vegada, van a fer un mirador allà dalt, van a treure tota la runa, que és el faro que està tirat, el faro que havia de pedra, el van tirar baix a lo que és la timba, van a netejar tot allò i arreglar una mica tot el que és la platja i una mica ballar perquè no es pugui aparcar, però bueno.
I abans d'acabar, parlem d'infraestructures, parlem de l'N340 i l'AP7. La setmana passada coneixíem la proposta de la Generalitat a Foment, que Foment diu que no coneix, del bonificar el pas dels camions per el tram ebrenc de l'AP7 i desviar-los obligatoriament des de la Nacional, pagant bonificacions amb 35 a 50%, i trànsit intern entre Vandellòs i l'Hospitalet i Vinaròs per als veïns de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mesura com podria ser el teletac, aquest telepagament bancari.
És que tot això són pegats, vull dir, el que han de fer i el que diu la plataforma del desdoblament és que, bueno, aquí s'han d'obrir barreres i hem de poder circular i no fer tot això que estan fent, no? Tot això, bueno, són diners per l'empresa concessionària i al final no sé com us aclariré, perquè al final l'última paraula, en principi, si no em tinc malentès, ho té Foment, no? No ho dic, això... Ja dic, són pegats que no van enlloc. Imagina que tinguin pagar els camions per moltes bonificacions que tinguin i volen de pagar, no? I, claro, el que representa per una empresa, per un camioner que té la seva empresa i cada mes l'obliguen a passar per allí i pagar, no? És que...
El que s'ha de fer ja és quan s'acabi la concessió d'alguna manera, que es rescati per part de l'Estat i després, pues, bueno, que prengui les mesures que hagi de prendre i que d'alguna manera totes les persones que pels matins s'aixequen i se'n van a treballar, per lo menos que això que ho tingui molt, molt clar, que ho tingui molt clar i que d'alguna manera se bonifiqui a tots aquests transportistes que... A resumides comptes, surt beneficiat tot el país, perquè si tu no carregues aquests costos de transport extres dels costos d'autopista, el producte surt molt més econòmic, surt molt més competitiu i d'alguna manera, de cara a Europa, pots vendre més, pots tindre més mercat i, per tant, això és feina al final per tot el territori, no? Per la gent que viu al territori. I això sembla, a vegades sembla estrany, però és que no es compleix i el que se mira molt a vegades és el benefici d'aquestes empreses que aconsegueixen aquestes administracions que han cobert i han recobert els costos que van tindre al seu moment, que l'han recuperat segur, i sobretot en les autopistes que de l'arc mediterrani, i en canvi encara veus que fins a última hora, home, encara has de... Home, doncs tingui't una mica de valentia, fes una ordre i tira endavant i fes que... tot rullia una miqueta millor i que no ens haguéssim de veure sempre amb aquests problemes per protegir uns determinats interessos de manera injustificada.
Poderosos.
Bueno, sí, poderosos cavalleros d'un dinero, poderosos. No? Així diu el
referent. Concessionària, per cert, que haurà de pagar més diners a l'Ajuntament de la Milla de Mar, com a molts altres ajuntaments de Catalunya, haurà un centenar, perquè s'ha acabat, diguem-ne, aquella
bonificació
fiscal per l'IBI, no pel peatge ni per l'àrea de manteniment, sinó per la pròpia autopista, pel propi traçat, uns 10 quilòmetres, que evidentment això incrementarà, diguem-ne, a les arques municipals una quantitat bastant, bastant important.
Pues sí. Ja era hora, entre cometes, ja era hora. El que passa és que s'incrementarà ara que pràcticament, aviam, si després passa a ser l'Estat i l'Estat declaria l'exempció de com a bé estatal de l'IBI, la felicitat, com sempre, pues, durarà molt poc. Perquè
un parell d'anys, sí.
Un parell d'anys i després pues, ho trobem, pues, bueno. Però bueno, si estem 2 anys, podem pegar un cop de mà, com vam dir el dilluns, a les economies familiars que ens permet tindre una miqueta més de recursos per a poder donar sortida amb aquestes necessitats de treball que hi ha al nostre poble i a la vegada aquestes persones ens ajudin a nosaltres també a tindre un poble millor, no? Perquè és un intercanvi, nosaltres t'ajudem però tu també ens ajudes a mantindre el poble net, ens ajudes a tindre un poble més xulo i ens ajudes a cobrir les necessitats que tenim al nostre poble.
Regidor, se'ns ha acabat el temps, aquesta tarda més i millor a la sessió plenària, veurem què és el que es debat en tots els grups municipals. Els agraïm, com sempre, la presència Antonio Espuny, Maria Marçal, regidors del grup municipal de Compromís per la Gala. Moltes gràcies i fins a la propera edició.
Gràcies, bon dia.
Vinga, bon dia.
Nosaltres ens acomiadem la setmana vinent i tornarem puntuals a la cita dels dimecres a les 10 del matí amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Mentrestant, moltes gràcies i que tinguin una molt bona setmana.